David Saldoni, bon dia.
Hola, molt bon dia.
En David Saldoni és el president de l'Associació Catalana de Municipis. Volem parlar amb ell, volíem parlar amb ell, ara que tenim nou govern, volem conèixer una mica més quines són les demandes que es fan des del nou govern català i també des del nou govern espanyol, que també recentment ha canviat. I vaja, directament de cara a barraca, senyor Saldoni, quines són les principals demandes que li fan els governs de Quim Torra i de Pedro Sánchez?
Bé, el que hem fet, diguem-ne, és estar contents, en aquest cas, diguem-ne, de poder tenir govern, de poder tenir interlocutor que ens vulgui escoltar, perquè això, doncs, també és important. I, per tant, doncs, el que hem fet, a més, amb el govern espanyol, en primer cas, recordar-los que, en aquest cas, el govern del PSOE, amb Podemos, etc., es van comprometre a reformar, reformar l'Arsal o eliminar-la, al igual que la llei Montoro. I per tant aquest és un dels temes principals que hem de poder afrontar perquè el món local pugui tirar endavant.
Aquesta llei Arsal, que és la llei de racionalització i sostenibilitat de l'administració local, no sé si se n'ha parlat, però no sé si a grans trets em pot explicar una mica quina és la problemàtica que implica aquesta llei i per què volen que es derogui.
Mira, en base a aquestes dues lleis, nosaltres el que hem dit ha sigut que la llei de l'Arsal el que ha fet és intentar capar les competències del món local. Per exemple, els serveis socials, en aquest cas, doncs, passaven a que els municipis de més de 20.000 habitants tenien competències i, si no, havien de ser a través de la Diputació que s'havien de poder prestar. Tot això a Catalunya ho vàrem intentar anar llimant i que no es notés de mica en mica. Però al final això ens ha fet en molts temes, els ajuntaments, i principalment la llei Montoro, que no ens permet gastar el superàvit dels ajuntaments. Un ajuntament pot tancar l'any amb un superàvit de diners i l'ajuntament, en aquest cas, no pot decidir què fa d'aquests diners, sinó que s'ha de gastar en tornar crèdits o fer inversió sostenible amb un molt petit percentatge. Per posar un exemple molt clar, a Sallent, al meu municipi, tenim un superàvit que sobrepassa el 1 milió d'euros, del qual ens obliguen a 400.000 tornar-los de crèdit que tinguéssim anterior. Això ens porta que a vegades tornes crèdit barat, sí, per haver-lo de tornar a demanar car.
Clar.
I per això, al final, l'única cosa que fa és afavorir els bancs. Perquè els ajuntaments, en general, que estan és sanejats. Els ajuntaments, en el conjunt d'Espanya, aporten superàvit a les estructures de l'administració de l'Estat. Els que tenen el deute més alt és l'Estat espanyol, el govern d'Espanya. I el que fan és que, a través de collar els ajuntaments, a través de forçar-nos a nosaltres a tenir liquiditat i poder tornar crèdits, per exemple, ells compensen el seu dèficit. Llavors el que diem és que cadascú ha d'aguantar el seu Sant Pancràs. I per tant, el que hem de fer és que els ajuntaments puguin decidir en què poden destinar aquests recursos. Nosaltres demanàvem simplement poder fer plans d'ocupació, poder fer plans socials, poder-los invertir en el nostre municipi en obres que considerem que són necessàries, i això no se'ns estava permès. Per tant, el que diem és que aquesta llei s'ha de poder modificar per poder-la canviar. Al igual també que tot el tema de la contractació dels ajuntaments. Com sabeu, els ajuntaments, per exemple, quan hi havia una persona que jubilava, una persona, en aquest cas, doncs, que tenia una baixa, una persona que no podia treballar, no podíem suplir-la. Ja. Hi havia uns ratis que ens controlen qui podem substituir i qui no podem substituir. Per tant, això que demana és que la gent que confiï en l'Ajuntament. Perquè l'Ajuntament, en aquest cas, per exemple, segons l'observatori que tenim a la pròpia ACM, que fem una enquesta de confiança i valoració per part de la ciutadania, on incorporem també els ajuntaments, veiem que la institució més ben valorada pel conjunt de la ciutadania és la més propera, que és l'Ajuntament. Perquè és on la gent s'adreça per intentar trobar respostes, per poder fer les seves preguntes, per intentar fer els tràmits que puguis tirar endavant. Tot això ho fan des de l'Ajuntament i, per tant, és la més ben valorada. Per tant, gestionem bé perquè tenim superàvits en la immensa majoria dels ajuntaments, la gent confia en l'Ajuntament i, a més, realment ens creiem el principi de subsidiarietat, que vol dir que és com més a prop puguem oferir els serveis, com més a prop puguem atendre les necessitats, molt millor. Per tant, aquestes dues lleis creiem que han de ser reformades. A més, recordem que tots els grups parlamentaris, excepte el Partit Popular i Ciutadans, es van comprometre que les reformarien. Però aquest premi és que compleixin la seva paraula.
Senyor Saldoni, vostè em deia, bé, m'estava parlant d'aquestes, de les restriccions que implica aquesta, aquesta llei aprovada per l'anterior govern del Partit Popular i que, segons vostè, apreta tant els ajuntaments. Quina és la demanda més ampla, o quines són les demandes més, més contundents que li faria el govern de la Generalitat? D'aquí, des del món local, també ja fa temps que es va dient que la Generalitat incompleix molt el seu, les seves obligacions financeres amb els ajuntaments. Quina seria la principal demanda que li faria el govern de Quim Torra?
Bé, justament ara, segurament la principal no seria el tema dels, el tema dels pagaments, que això amb l'últim govern ja s'havia pogut anar revertint, perquè doncs, recordem que era una època de fortes restriccions, de greus incompliments en els pagaments, però gràcies a aquelles estretors d'aquell moment això també s'ha pogut anar revertint i, per tant, en l'últim govern s'ha pogut fer front a molt dels pagaments pels ajuntaments. Per tant, aquest moment no seria el principal, tot i que sempre és important que els compromisos que nosaltres tenim com a ajuntament de pagar els nostres proveïdors a un màxim de 30 dies, seria bo també que l'administració, entre ella mateixa, també es pagués amb aquests terminis. Per tant, això vagi d'entrada, que és el que ens aniria bé a tots. Després, ara hem començat una ronda de visites amb els consellers i conselleres de la Generalitat per tal de poder repassar quina és l'agenda local. Hi ha un marc general, un marc el que diem és que el món local ha estat espina dorsal de les institucions catalanes els últims mesos. Hem vist que els ajuntaments i els alcaldes han tingut un protagonisme important a l'hora de poder doncs, defensar el que els veïns i veïnes ens deien a les nostres places i carrers dels nostres pobles. I per tant hem sigut una part central. El que nosaltres demanem, i el Quim Torra, el president Quim Torra, doncs ho va reconèixer en el seu discurs d'investidura, és de que Catalunya, el món local, és l'espina dorsal també de les institucions. I per tant, el que diem, això es faci efectiu. I fer efectiu què vol dir? Vol dir que pensem en el món local a l'hora de dissenyar les polítiques i de fer les accions del govern de la Generalitat. Perquè quan moltes vegades ens trobem des del govern es legisla pensant segurament doncs, en l'utòpic, en el millor que es pot fer cada una de les lleis, però hem de pensar també que aquestes lleis siguin possibles i siguin aplicables. Perquè, doncs, per exemple, tenim una llei sobre la taula que és molt i molt important, que és la llei de territori. La llei de territori ens afecta a tots. Ja visquis en una ciutat més gran, en un poble mitjanet o en un poble més petit. En una comarca on tinguis dispersió o en un lloc on tinguis concentració. La llei de territori ens afecta a tots. I per tant és molt important que puguem escoltar a tothom. Perquè doncs, justament l'ACM vam fer la setmana passada la convenció del petit municipi,
sí,
on vàrem aplegar doncs, molts municipis de menys de 2.000 habitants i ens explicaven justament la seva problemàtica. I la seva problemàtica en alguns aspectes coincideix amb altres tipus de pobles i amb altres no. I per tant tots hem de ser escoltats. I per això és molt important doncs, que l'Associació Catalana de Municipis, que representem 932 dels 947 municipis, i tinguem una veu important. Per què? Perquè nosaltres ho farem, per exemple, a través d'una taula de treball que es va comprometre el secretari de la Generalitat en poder-la fer amb nosaltres, on hi haguin presents tots els petits municipis. Perquè si no, doncs no serien escoltats. I llavors que puguem afrontar problemes com, per exemple, l'ampliació o no ampliació de determinades explotacions agràries. Si es pot fer, on es pot ampliar una casa perquè es pugui quedar el fill a viure en l'explotació agrària. Si es pot convertir un paller, per exemple, amb un cobert perquè l'explotació sigui més rentable.
Això m'ho posa vostè d'exemple de... Abans, quan deia vostè, s'hauria de legislar en clau de territori. M'ho està posant d'exemple que per entendre'ns, hi ha una llei que no permet això, ampliar una casa en un terreny agrícola, i vostè m'està dient, doncs, ho estic intentant exemplificar, per sí, tant, sí, vostè sí, el que sí. Em diu és, escolti, s'haurien de poder fer excepcions d'aquest tipus per tal que algú que vulgui quedar-se en una explotació agrícola, en l'explotació agrícola, s'hi pugui fer una casa.
Exacte, o per exemple, ens estem trobant doncs, que hi ha moltes limitacions, perquè quan a vegades el que ens passa és que el titular o l'objectiu general a vegades ens xoca amb el particular. Per posar un altre exemple molt, molt concret, tenim lleis que ens protegeixen el patrimoni dels municipis. Tenim lleis que protegeixen el casc antic dels municipis d'una forma especial. Però llavors en tenim un altre que el que voldríem fer és dinamitzar aquests cascs antics. I llavors tenim altres lleis doncs que, per exemple, també posen determinades limitacions, amb la llei d'accessibilitat, per exemple, amb llei d'activitats, amb llei de protecció d'incendis, amb llei de sortides d'emergències, que ens limiten poder fer, per exemple, qualsevol tipus de negoci amb uns baixos d'un casc antic. Perquè et porten molts plaers. Per tant, totes aquestes dicotomies que ens trobem en el dia a dia, el que hem de fer és poder-les preveure i poder-les solucionar. Per això l'ACM, per això la Associació Catalana de Municipis, el que vol és ser present en tots aquests nuclis de decisió per poder justament doncs intentar revertir aquests problemes i poder-los afrontar. Uh-huh. El que volem també doncs és tenim molt que de territori que és molt ampli i en podem parlar bastament. En tenim molts altres. En tenim també doncs relacionats amb el tema de les noves tecnologies. Ahir justament el dimarts ens vam reunir amb el conseller Puigneró per tractar el tema de la fibra òptica. En aquest moment encara no es pot arribar a totes les comarques de Catalunya. I tenim el compromís del conseller Puigneró de que el 2021, si no recordo malament, la fibra òptica pugui arribar a totes les comarques catalanes i que llavors puguem impulsar també juntament amb els consells comarcals, amb els ajuntaments, el desplegament a dintre de les comarques. És un fet el de la fibra òptica, que és equiparable al de les carreteres. Perquè doncs, determinats espais, si no tenim fibra òptica, ens estan marxant indústries de determinats territoris.
Ja.
I això no ens ho podem permetre.
Senyor Saldoni, deixi'm que li pregunti sobre una altra qüestió. Vostè és alcalde de Sallent i, per tant, el tema que li preguntaré li queda lluny, però probablement com a president de l'Associació Catalana de Municipis em pugui donar alguna resposta. El poso una mica de context. Fa dos dies estem parlant sobre un tema, no sé si dir-ne una polèmica urbanística, no sé si coneix la zona del Baix Empordà, la zona de la cala d'aigua freda de Begur, no sé si hi ha estat mai, si la coneix. En qualsevol cas, és una cala petita a la qual des de fa un parell de dies una sèrie d'entitats mediambientalistes denuncien que s'hi poden construir un número d'habitatges, ells xifren en 400 i que l'Ajuntament xifra en 200, no arriba a 200. L'alcalde de Begur, amb el que vam parlar el dimarts, ens deia és que això és un pla urbanístic ja aprovat fa els anys 90, si no recordo malament, el qual nosaltres no podem revocar-ho perquè hi ha una sèrie de drets adquirits dels propietaris. Aquest és un exemple. Hem tingut diversos exemples de modificacions de plans que permeten la construcció d'una sèrie d'habitatges o de plans ja molt antics que permeten una sèrie d'habitatges i que ara s'estan desenvolupant i que et trobes amb alcaldes que et diuen a mi no m'agrada que es puguin fer cases en zones naturals, però és clar, tornem al de sempre. Hi ha una sèrie de plans urbanístics aprovats als anys 80, als anys 90, a principis dels 2000, que no podem revocar perquè ens podríem enfrontar a indemnitzacions multimilionàries. No sé si es pot fer alguna cosa davant d'aquesta casuística, si la voluntat de... i presumim que així és, si és sincera aquesta voluntat d'alcaldes o d'equips de govern de no fer proliferar més, no sé si es pot fer alguna cosa per aturar-ho, si no, si potser s'hauria, dèiem a la portada d'aquest programa, potser valdria la pena quantificar quant costaria allò en un cas de màxims aquestes indemnitzacions i posar-ho a consulta de la ciutadania escolteu, hem d'aturar això sabent que costarà tant o no? Què es pot fer en aquest cas, senyor Saldoni?
Aquesta que vostè que diu última, per exemple, podria ser alguna de les opcions. L'hem de tenir molt present amb tot el tema especialment de desenvolupament del territori, que això justament dels drets adquirits. Clar, quan una persona li diu, per exemple, que té una casa que pot fer doncs baixos més 3 i de cop i volta et diuen que no només pots fer baixos, aquesta persona, diguem-ne, quan va comprar aquest solar, quan va fer aquests baixos i per tant comptava que podria pujar doncs, per exemple a la casa pels seus 3 fills, doncs de cop volta que se li digui que no. Clar, això d'aquí en aquest cas són uns drets adquirits que tenia una persona que òbviament doncs, s'han de poder compensar d'alguna manera si no t'ho deixen fer. I per tant doncs aquí entren les valoracions, els litigis, etcètera. Justament parlàvem amb el secretari d'habitatge l'increment abismal que hi ha hagut de judicialització de la política de territori. Perquè doncs, la política urbanística, en aquest cas, doncs, comporta molts interessos i al final doncs, acaben la majoria, moltes acaben en el jutjat. Per això, justament, ens diem que les lleis les hem de poder fer pensant una miqueta en les diverses casuístiques. Hem de saber que el món també és canviant, que el que passava el 2010 no té res a veure amb el que passa el 2020. I, per tant, això hem de poder fer en períodes més curts, s'ha de poder valorar. No conec exactament el cas que em comenta, però vull dir, clar...
No, li posava d'exemple, però vaja, insisteixo, estem parlant de...
És el que li estic comentant, dic que al final segurament tot, com diuen allò, vulgarment, diguem-ne, d'aquesta vida, tot té un preu. no? En aquesta vida tot té un preu, i per tant, doncs, per poder revertir alguna situació que hi hagi establerta, doncs es pot quantificar. Al final és com el tema de les autopistes, això. Quan parlem de recuperar els peatges de les autopistes, doncs sí que es pot fer. Sí que es pot fer un compromís fins al 2030 o fins al 2040 en alguns casos, doncs això té un preu. Uh-huh. Per tant, diguem-ne, es pot estudiar per poder-lo revertir. Però hem de ser molt presents i molt curosos, perquè hem de saber, doncs, que les decisions tenen repercussions i tenen afectacions en tots els, casos. Per tant, diguem-ne, s'ha d'anar molt de compte i s'ha d'estudiar molt bé cas per cas.
Mm-hmm. Senyor Soldoni, una altra qüestió de tipus més concret. Parlàvem abans sobre possibles demandes a la Generalitat. M'agradaria saber com està el tema de les llars d'infants i si des de l'ASM reclamaran el deute que hi ha del govern català amb els ajuntaments.
Justament amb això estem treballant. Des de l'ACM vàrem ser ja, doncs, prudents, vàrem dir que no es fessin, recursos a tots els ajuntaments, perquè, doncs, quan hi ha una sentència en un sentit, llavors el que podíem fer és que tots els ajuntaments féssim recursos en el mateix sentit per poder recuperar aquests diners, i per tant que hi haguessin, doncs, una implicació de tots els ajuntaments gastant per fer els recursos. Això també estem treballant en aquests moments amb la Conselleria d'Ensenyament per poder, doncs, fer un pla en el qual es pugui fer el pagament de l'import que es deu als ajuntaments i que puguem, doncs, recuperar aquest finançament dels 0-3 anys. Per tant, des de l'ACM sí que estem coordinant de fer un sistema, i estem treballant amb la Conselleria per trobar la millor solució per poder, doncs, coordinar aquest pagament, que, doncs, òbviament hi haurà de ser, perquè així s'ha marcat també la sentència, i recordar en aquest cas, doncs, que també el paper de les diputacions ha sigut capdalt a l'hora de poder, doncs, assumir i contribuir també en part d'aquest finançament.
Un altre tema que també és d'actualitat recent, el tema dels refugiats, dels migrants. Els ajuntaments, per bé, i bo, i entenent que la política migratòria depèn, òbviament, del govern central, però el paper dels ajuntaments davant de la possible arribada de refugiats, quin hauria de ser? Els ajuntaments haurien d'estar oberts a acollir els refugiats, i el que vingui, els ajuntaments haurien, igual que en el seu moment es va desobeir amb temes relacionats amb el procés, si el govern espanyol no es desencalla aquest tema, s'hauria de desobeir des dels ajuntaments? S'hauria de ser més contundent amb el govern central, dient, escolti, aquí estem preparats? No sé, quin paper han de tenir els municipis al respecte d'aquest assumpte?
Més que quin paper han de tenir, jo diria quin paper estan tenint, perquè recordem que de refugiats, diguem-ne, pocs, però n'han anat arribant en el conjunt del territori. Catalunya en aquest cas estava molt ben preparada i està molt ben preparada per poder-los rebre. Des del govern de la Generalitat es va muntar ja el que és el comitè dels refugiats, que en aquest cas totes les entitats que ajuden a prestar els serveis. Hi ha els ajuntaments també, hi ha l'Ajuntament de Barcelona, hi ha tots els departaments del govern que hi estan implicats per poder treballar aquesta acollida. Recordem que el fet dels refugiats, en veiem alguns de la televisió avui o ahir, va arribar aquests 60 en aquest barco d'Open Arms, però setmanalment arriben molts en autocar, que venen procedents, doncs, del sud d'Espanya. N'arriben moltíssim setmanalment. Tenim un altre greu problema, que són els menors indocumentats. Estan arribant molts menors indocumentats que, per tant, diguem, no es pot saber ni d'on venen, ni ben bé quines relacions familiars tenen, ni ben bé qui són, i per tant està arribant molta gent en aquestes condicions. Per tant, no és únicament el que estem veient per la televisió. I llavors això que hem de poder garantir és una bona acollida. No estem parlant de que la gent pugui arribar amb un vaixell i que puguem distribuir-los a dos a cada municipi o quatre a cada municipi, sinó el que hem de fer és que la primera acollida la gent es pugui aposentar-se, pugui centrar-se mèdicament, psicològicament, tot plegat, que puguis estar per afrontar la nova realitat en la qual et trobes, perquè la realitat amb la qual han arribat és molt crua i és molt dura. I llavors això va poder fer primer bé un temps que es fa en centres d'acollida principals, que en el cas dels refugiats són 6 mesos que estan en els centres d'acollida, i després hi ha, en aquest cas, la integració en altres municipis. Perquè el que hem de vetllar és perquè es puguin integrar en el poble on vagin. Moltes vegades ens trobem que, jo, per exemple, gent que ha vingut aquí a Sallent, i que el que voldrien és anar a Barcelona, que el que voldrien és anar a Berlín. I hem de poder també comprendre que estaran molt millor a vegades en algun poble més petit, que es poden integrar bé, perquè hi ha places a les escoles per poder-los acollir. perquè potser hi ha opcions de feina. I en canvi, doncs, per exemple, a Barcelona, al mateix temps que estem dient que hem d'acollir tota aquesta gent i que ho hem de fer, que ho hem de fer, al mateix temps tenim problemes per poder donar places d'escoles a nens i nenes en el seu barri. I llavors sabem que si hi ha problemes per donar places d'escola amb un nen en un barri i de cop volta van arribant milers de persones setmanalment, hi haurà més problemes a les escoles.
Yeah.
I això hem de ser conscients també. Per tant, aquesta acollida l'hem de poder fer, però l'hem de fer d'una forma ordenada, d'una forma ben feta, que puguem garantir la futura inclusió. I tot això el que hem de fer també és provocar que no sigui un efecte crida, perquè doncs en aquest moment hi ha molta, estem veient cada dia els vaixells que estan en el mar, però siguem conscients també que n'arriben molts més dels que veiem per la televisió.
Senyor Saldoni, president de l'Associació Catalana de Municipis, ho hem de deixar aquí, gràcies per atendre la nostra trucada i, escolti, tornarem...
Em podem parlar un altre
dia? Sí, anava a dir, si s'escau en parlem d'aquí...
Queden diversos departaments, eh? Sí. Queden diversos departaments del
sí.
govern...
Sí, ho sé, el que passa que vostè, com a bon polític, què és? Li posa molt de context al tema i se'ns ha anat el temps a sobre, de manera que...
Perdona, però és que a vegades jo crec que és important el context...
Sí, no, ja...
Per poder-vos explicar, perquè...
Ja he vist que he estat elegant definint-ho això, eh?
Molt bé.
Senyor Saldoni, que vagi molt bé.
Vinga, gràcies.